Estem amb Sergi Cantó, president del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, que avui oferirà una conferència als alumnes de l'IES Leonardo da Vinci de l'Escola Alpina sobre l'escalfament del planeta. Una mica l'excusa per aquesta trobada és la presentació del llibre L'estat del món el 2009 en els alumnes que hem dit, un informe elaborat pel Gold Watch Institute. Bé, Sergi, primer de tot, podries explicar una mica qui és i qui fa aquest informe?
Doncs el World Watch Institute és una institució de referència al món que des de fa diversos anys, cada any analitza totes les dades globals que hi ha al planeta, sobretot enfocades al tema del canvi climàtic, i elabora un document de referència per tot el món científic sobre els últims avenços i quines conseqüències està tenint al planeta aquest augment del CO2 que des de fa ja tants anys estem tenint.
Imagino que en aquest cas, al presentar-se a alumnes, alguns ja són grandets, no? Però la majoria són nois de primària, es deu adaptar una mica, no, el discurs perquè acabin d'entendre què significa tot aquest progrés que tu ara explicaves.
Exactament, aquesta és la meva feina avui. Vull dir, realment el llibre que l'he portat i l'ensenyaré és un document científic, és un document dens, i el que intentaré és traslladar-lo doncs, a un llenguatge molt més entenedor pels alumnes i sobretot intentar conscienciar i sensibilitzar sobre aquest gran repte que tenim al nostre país i que tenim també arreu del planeta.
Tu protagonitzaràs la conferència El planeta s'escalfa. Bé, el títol ho diu tot, però una mica podries fer una mica el resum d'on anirà, per on anirà el teu discurs?
Doncs bàsicament jo he organitzat el que explicaré avui en tres grans blocs, no? Un primer bloc seria el tema de què és el canvi climàtic, no? Que això és força important, i també explicaré què està passant al món. O sigui, realment hi ha evidències, hi ha proves científiques sobre que això del canvi climàtic no és una entelèquia, no és una cosa futura, sinó que ja la tenim aquí i en tenim moltíssimes proves. I per acabar, doncs, amb una última referència, crec que és la més important, sobre i nosaltres què hi podem fer, tant com a col·lectiu com individualment, cada persona què hi podem fer, que és molt.
I creus que el jovent, en aquest cas els alumnes de primària i alguns de secundària que també visitaran, estan prou conscienciats, ho veuen en el dia a dia aquest problema i que és a les seves mans, no?, una mica atenuar-lo, ja no sé si erradicar però si fer-ho més lleuger?
Doncs jo crec que sí, i realment el que intento també és donar exemples i proves concretes. Un exemple que ara em ve al cap, per exemple, és l'ús del Google. L'ús del Google també té un impacte econòmic. Cada vegada que nosaltres entrem i fem una recerca amb el Google o amb un altre cercador, s'estan emetent a l'atmosfera 6 grams de CO2. Comprar una bossa de patates, qualsevol activitat, qualsevol elecció que nosaltres fem en qualsevol compra, té un impacte sobre el medi ambient, no? Un altre exemple que jo crec que també és important és sobre l'ús dels productes, per exemple, d'on venen, no? Com més locals i menys es transportin, doncs millor. I aquí també, com intentaré explicar després, hi ha un desgavell en el moll i en el circuit alimentari, doncs, que fa que hi hagi casos paradigmàtics, com ara que estiguem important patates d'Anglaterra nosaltres cada dia i alhora aquestes mateixes patates les exportem a Portugal. Hi ha coses en el sistema que no són lògiques fruit del sistema que tenim organitzat, que jo crec que hem de redreçar, i els alumnes i la gent des de casa seva, sobretot en l'opció que fa quan compra algun producte, hi té molt a fer.
El que m'estàs dient té importància, doncs, en l'actitud, diguéssim, social, individual i col·lectiva, però també els processos econòmics, no?, una mica en aquest escalfament.
És que tot està lligat. El que passa és que moltes vegades doncs, pensem que aquestes grans decisions no depèn de nosaltres i depenen profundament de les decisions que prenem individualment. I aquesta és, el mercat té moltes coses dolentes, diguéssim, el sistema econòmic, però hi ha moltes coses bones que té també. I és que realment el poder està en el comprador i aquestes opcions que prenem nosaltres són molt importants. Hi ha una altra cosa també que ens està passant, no? Que és que aquest enemic és un enemic invisible, és un enemic que ara no estem veient. I l'espècie humana, com a espècie, doncs, els perills imminents estem molt ben preparats i molt ben dissenyats, diguéssim, també genèticament, per afrontar-los. Però els perills difusos, els perills futurs, els perills que encara no tenim al davant la constància, ens costa molt més veure'ls. El que passa és que potser arribarà un moment en què ja tindrem l'aigua al coll i realment serà un moment difícil de reaccionar, per tant ho hem de fer quan abans millor.
Potser ara estem en aquest moment, no?, d'identificar quin és, entre cometes, l'enemic, no?, diguéssim.
Exactament, i sobretot que el món científic ja ens ha dit que hi ha un nivell a partir del qual, de concentració de CO2 a l'atmosfera, a partir del qual ja no hi haurà retorn. Per això és tan important les decisions i les negociacions que s'estan fent aquests dies a nivell internacional, però sobretot la pressió i les actituds que puguem prendre tots els ciutadans col·lectivament i individualment a casa nostra.
Comentaves ara aquestes negociacions internacionals. Fa uns dies va haver-hi una trobada a Barcelona que, pel que sembla, no s'ha avançat gaire cosa, almenys no ha quedat res en clar. A nivell personal, què pot fer més? Una trobada de polítics a Barcelona, a Copenhague, on toqui, o el que expliques tu, el dia a dia de cadascú a casa seva amb la seva actuació social i econòmica, diguem.
Jo crec que l'actuació individual de cadascú de nosaltres té un límit. Té un límit pels horitzons que ens estem marcant ara, que són els que ja coneixem, que per l'any 2020 hi hagi un 20% de major eficiència energètica, un 20% de major ús d'energies renovables i un 20% de reducció de l'emissió de CO2. Aquest és un límit que podem fer ara amb actituds. Però això és un sostre. Si volem anar més enllà, realment hem de canviar també coses de l'estructura. Jo sobre Copenhague aquests dies estan havent moltes informacions. Ahir sentíem doncs, el president Obama o des de la Xina dient, donant notícies una miqueta desesperades. Jo estic esperançat. Jo crec que realment Copenhague ha de ser un èxit o no ha de ser res, però realment hem de donar passos com més aviat millor i si de cas posposar algunes altres decisions, no? Perquè entrin, s'activin una mica més endavant, però el que no podem fer és que a Copenhague hi surti un compromís de paper mullat.
D'acord, moltes gràcies, Sergi Cantó, recordem, president del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, doncs per això, explicar-nos la teva visió d'aquest problema que cada vegada s'està fent més gran.
Gràcies a vosaltres.